Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Més coses. És divendres. Avui és el Dia Mundial de la Salut. És una data que l'OMS, que l'Organització Mundial de la Salut, va instaurar per la necessitat que ens hem de cuidar una mica més, que hem de prendre i molt d'hàbits. Fa dies que s'estan multiplicant els inputs sobre salut, sobre esport, sobre alimentació, i s'ha focalitzat molt aquests últims dies sobre un element concret que porten molts aliments, moltíssims: l'oli de palma. Fa anys que hi ha campanyes per minimitzar l'ús, campanyes que han liderat sobretot els grups ecologistes, però no és fins ara quan algunes cadenes de supermercats han anunciat que el volen retirar dels aliments. Per què ara sona aquesta alerta amb l'oli de palma? Què és, vaja, l'oli de palma? Ho responem amb la doctora Anna Bach, que és professora de Nutrició i Salut de la UOC. Senyora Bach, bona nit.
Bona nit.
La Marta Ros, que és tecnòloga dels aliments. Senyora Ros, bona nit.
Hola, bona nit.
I algú que coneixereu tots i molt, l'Abel Mariner, és catedràtic del Departament de Nutrició de la Universitat de Barcelona. Senyor Mariner, bona nit i gràcies per tornar a RAC1.
Molt bona nit.
Permeteu-me que ens situem d'entrada amb aquest informe que han fet la Júlia Oliver i l'Helena Soler.
Què? És un oli vegetal que s'obté d'un tipus de palmera. La palmera de Guinea és originari de l'Àfrica, tot i que avui es produeix sobretot a l'Àsia. És més barat, val uns 650 euros la tona, mentre que el de girassol arriba als 900 i el d'oliva als 3.500. La Unió Europea calcula que cada europeu en consumeix una mitjana de 60 quilos l'any. L'estat espanyol n'és el tercer consumidor.
On trobem l'oli de palma?
És l'oli vegetal més utilitzat sobretot en aliments processats, en galetes, torrades o brioixeria industrial, també en patates xips i aperitius i menjars precuinats. Per la seva textura es troben molts productes que s'unten, com les cremes de cacau o la margarina. També estan moltes cremes i pintallavis i fins i tot en sabons, detergents o espelmes.
Edwin Oviedo, gerent comercial de Coupé Agropal.
La versatilidad que tiene la palma por sus características fisicoquímicas tiene aspectos muy, muy diferentes, pero particularmente el contenido de sólidos es una de las grandes atribuciones que tiene la palma, que para el uso industrial en una gran cantidad de aplicaciones es tremendamente útil.
Coupé Agropal es una cooperativa productora de oli de palma que está a Costa Rica.
Per què és tan dolent?
Segons els nutricionistes, tot i que es tracta d'un oli vegetal, està tan saturat com la mantega o la cansalada, per això és tan gustós. Aporta gran quantitat de l'anomenat colesterol dolent, que comporta saturació de les artèries i, per això, problemes cardiovasculars. També, segons alguns estudis, pot provocar càncer, i és que, segons l'Agència Europea de Salut Alimentària, durant el procés d'elaboració, l'oli se sotmet a temperatures de fins a 200 graus. Els productors, però, asseguren que això ja no passa.
Hay indústries de refineries de palma en su momento que en el pasado sí enfrentaron este tipo de problemas. Muchísimas de ellas lo han corregido. Para decírtelo pues de esta forma, las tecnologías que se usan actualmente, por ejemplo las que utilizamos nosotros en nuestra región, ya eso está superado hace muchísimo, muchísimo tiempo.
També demanen que no els posin a tots dins el mateix sac.
Per què en parlem ara?
Dimecres, a petició d'Esquerra Republicana, el Congrés dels Diputats va aprovar un text que demana que quedi més clar l'etiqueta dels productes als que porten oli de palma, perquè fins ara ho enmascaren o ho diuen en lletra molt petita. La Unió Europea és el tercer consumidor mundial de l'oli de palma, sobretot perquè també es fa servir com a combustible. Això alerta el Parlament Europeu, està afectant el medi ambient de les zones on es cultiva. Per això demanen que es limiti la seva importació.
Què passa amb el medi ambient?
El cultiu d'oli de palma no para de créixer. Segons Brussel·les, la seva extensió està al darrere de la deforestació, les pluges torrencials i els incendis, sobretot de les zones tropicals del sud-est asiàtic. Les ONGs denuncien, a més, explotació i treball infantil en els seus cultius.
Senyores, Ros, Bach, senyor Mariner, el que hem explicat és així, eh? Aquesta és la radiografia de l'oli de palma, molt a grosso modo. A veure, és sinònim de colesterol?
Sí, bueno, es tracta d'un tipus de greix que té un percentatge molt, molt gran de greix saturat. Llavors, per tant, sí que afavoreix com a tal l'efecte que puguin haver-hi doncs, malalties coronàries i problemes a nivell cardiovasculars.
El que passa és que, tal com heu dit en l'informe, sembla poder-se entendre que en porta i no en porta. És un greix vegetal. Els greixos vegetals no porten colesterol, no en porten.
Però afavoreix que...
El que passa és que els que són saturats afavoreixen hi ha tots els factors de risc cardiovascular, però atenció, perquè últimament, i no és de mesos, ja fa uns pocs anys, han començat a sortir treballs. No hi ha una gran unanimitat que desdramatitzen una mica els efectes negatius de l'excés de saturats. Que volia dir una altra cosa aquí. El tema dosis és clau. El primer que us haig de dir és que jo he fet uns números ara, si no m'he equivocat, això dels 60 quilos l'any de consum europeu, si en cas deu incloure el combustible, perquè si això fos així, els europeus ja haurien patat tots de grassos. Perquè això, 60 quilos l'any, si no he fet la divisió bé, vol dir 180 grams al dia només d'aquest greix, quan el que al cap del dia hem de menjar de greix, números molt rodons, serien entre 60 i 80 grams. Per tant, aquesta xifra jo diria que no acaba de lligar. I després voldria subratllar una mica això. No és que ara ens hàgim de posar a menjar massa alegria i greixos saturats, però sembla que potser no eren tan dolents com deien, i tan dolents com deien quan hi havia excés. Quan hi ha excés. El tema dosis per mi és clau. No em vull allargar més. Una altra cosa és que, evidentment...
Perdoneu, però ara fa dies que està sortint tot el tema de l'oli de palma. Fa molts mesos que està sortint també per la deforestació de Sud-amèrica i d'algunes zones asiàtiques. Però de cop i volta, aquella frase de la brioixeria engreixa molt, sabem que l'hem de limitar, que hem de canviar els hàbits i tal, de cop i volta, ara ens adonem que bona part del problema és l'oli de palma, no?
Bueno, diuen que és l'oli de palma el principal problema, és que aviam si ens entenem.
Però per això, per què això no ens ho deien fa 15 anys i ara ens ho diuen?
Això és un misteri. I diuen que no crec en les conspiracions, no ho sé, perquè és que de tant en tant sembla que toca parlar malament d'algun aliment o d'algun altre. Escolti, jo que porto molts anys a la universitat, quan jo explicava nutrició i bromatologia a la Facultat de Farmàcia als anys 70, ja dèiem, i no perquè jo fos especialment espavilat, sinó perquè ja se sabia, que els anomenats greixos tropicals, que és el de palma i el de coco, tot i ser greixos vegetals, eren greixos que els havíem de consumir amb molta moderació. Que el que hem de consumir principalment és oli d'oliva i els altres de llavors. I si pot ser d'oliva verge i el podem pagar, encara millor. Per tant, que era un greix, primera, gastronòmicament no és interessant, no porta els gustos d'un bon oli d'oliva verge. I per altra banda, que era un greix relativament saturat i per tant que s'havia de consumir moderació, això ho sabem des de fa moltes dècades. El que passa que potser sí que ara ha pujat tant el consum, perquè és molt econòmic, més que altres, vostès ho han dit en l'informe, doncs pot ser que en alguns casos s'hagi fet servir amb massa quantitat. Potser, ara jo m'atreviria a dir, us someto a la consideració de les altres dues companyes d'aquest col·loqui. Jo em temo que si vostè es fa un tip de pastisseria industrial, el mal li vindrà de que són masses calories, massa greixos en conjunt, massa sucres i massa de tot. No perquè porti un verí que es diu oli de palma, sinó perquè si et passes de menjar...
Perquè era tot allò.
I a més a més, la pastisseria no és precisament un article de primera necessitat. Doncs, evidentment, menjar molta pastisseria no és bo, amb o sense oli de palma.
Totalment correcte. De fet, ho hem de posar en context, no? I al final el que ens interessa és, com ha dit molt bé el doctor Mariner, és fer una moderació del que serien els productes a consumir de forma esporàdica, que són no només aquesta pastisseria, sinó tots els aliments que estan al que seria el vèrtex de la piràmide i que també poden portar greixos de palma, no? Perquè al final la recomanació segueix sent la mateixa que hem dit fa molts anys, que és doncs, consumir a la mesura del possible i amb més quantitat el que serien els aliments frescos locals de temporada i, per tant, no abusar de tot això que pot contenir aquests greixos de no tant valor i, per tant, tornar a l'oli d'oliva, a la dieta mediterrània, que és el que ens protegirà i ens farà doncs, més feliços i, al final, no patir els efectes secundaris d'un abús. Al final és la freqüència i la quantitat, com s'ha dit.
Girem-ho, doncs. Sabem que està associat a colesterol. Parlàvem de càncer, també hi ha algun estudi. Més que càncer, sí. Metàstasis.
Exacte, d'afavorir.
Del càncer.
Part s'ha fet aquí a Barcelona, de què pot ser com un vehicle de la metàstasi, però, esclar, això també, si no recordo malament, aquest article deia que era un tema de quantitat, perquè, escolti, si el palmític fos tan dolent, la llet materna no portaria.
Vostè ha dit un nom clau ara. Àcid palmític. Què és l'àcid palmític?
Doncs és un àcid gras saturat de 16 àtoms de carboni que es troba, sobretot amb la palma. D'aquí el va aïllar un químic francès a mitjans del segle XIX, que si no recordo malament es deia Frémy.
Sí.
I, oi que sí?
Edmond Frémy, sí.
Doncs, i que era un gran científic, per cert, no? Perquè en l'oli de palma n'hi ha molt. És a dir, del total d'àcids grassos de l'oli de palma, em sembla, corregiu-me si m'equivoco, que d'oli d'un 40% és palmític. Ara, l'oli d'oliva també en porta, però un 9 o un 10. És una de les raons per les quals l'oli d'oliva és millor. Però vull dir, aquest 40%, si no mengem molt palmític, doncs no ens atiborrarem, molt palmític, molt oli de palma, no ens atiborrarem de palmític, no? Per tant, i així és això, els aquí presents, els que estan escoltant, tots el nostre organisme tenim palmític, i el fabriquem. Si ens fem un tip de sucre, si ens fem un tip de pastisseria, que ho ha dit vostè abans, doncs el que l'organisme no pugui cremar com a sucre ho transforma en àcids grassos, que d'aquí ve que ens engreixem, no? I un dels primers passos per aquesta síntesi és palmític. I tenim palmític a sobre. Si fos tan dolent, no el tindríem a sobre.
D'acord.
Per complementar aquesta lliçó magistral del doctor Mariner, bueno, pues, acabar de dir que aquests greixos, com es comporten doncs, aquí, dintre l'organisme? Doncs no només el que fan és potser augmentar, si tenim altres factors de risc, i repetint, no?, amb quantitat i freqüència, doncs el que seria el colesterol en la sang, sinó també aquesta sensibilitat a la insulina, doncs, per tant, es disminueix, per tant, no ens ajuda gaire amb el metabolisme de la glucosa i, per tant, també ens pot portar no només a problemes cardiovasculars, com s'ha dit abans, sinó també a una diabetis. I si tenim molts factors i estem doncs, sotmesos al risc de càncer, doncs no ens ajudarà perquè al final hi haurà una inflamació i, per tant, això és a llarg termini i a molt consum tenim aquests problemes de salut.
D'acord. És el discurs que més o menys hem anat escoltant sempre. Però aquí la diferència és de l'oli de palma n'havíem sentit molt poc a parlar, de cop i volta aquesta setmana una gran cadena de distribució com és el Campo ha anunciat que demanarà als seus fabricants de marques blanques que busquin substitutius de l'oli de palma i altres cadenes, Mercadona, Dia, estic parlant de memòria, i alguna més que han anunciat que també pretenen anar per aquest camí. Llavors, si una cadena de distribució que guanya molts diners amb aquells productes, de cop i volta llença aquesta alerta, per què arriba a aquesta conclusió? Per què ha de fer això aquesta cadena de distribució?
Jo crec que en aquest aspecte que moltes vegades quan es llegeixen articles científics, qui els interpreta, o a vegades inclús la població en general, en extreu determinacions que no són del tot correctes, no? I llavors associa algun estudi i diu que, en aquest cas, no, per exemple, de l'Institut de Recerca Biomèdica, que ha fet un estudi molt, molt important i crec que s'ha fet un avanç important, sobretot amb aquesta proteïna que s'ha trobat i que està fent una funció d'augmentar el fet de que apareguin unes metàstasis més greus, però sí que és veritat que això no, aquest estudi, de fet, no està dient que l'oli de palma és un agent cancerigen, no? Ha fet un estudi que demostra que aquest greix ha augmentat el fet de que pugui aparèixer aquests resultats que han obtingut. Clar, d'aquí extreure unes conclusions que a vegades cal fer molts més estudis a partir del que s'ha iniciat, doncs sí que és veritat que moltes vegades es va abans del que caldria, no? I llavors la gent, la població en general, en extreu conclusions que a vegades no són les més adequades.
Ha
no?
passat el mateix amb el panga?
M'estava passant
probablement.
Pel cap. Exactament. Sí.
Que... I amb els edulcorants, sí, sí. També. O sigui, és que bueno, ens trobem amb aquest problema molt sovint.
No hi ha cap raó per prohibir el panga, cap ni una. O sigui, els anàlisis es fan, els controls a les fronteres europees, Sanitat Exterior ho controla, i les piscifactories del Vietnam i del sud-est asiàtic que estan autoritzades a exportar panga a Europa, estan inspeccionades i controlades. O sigui, el panga que ens arriba aquí no és aquell que hi havia lleons i tigres que ens van explicar en un reportatge de la televisió més aviat sensacionalista, no? Ara, per què fan les cadenes, home? Cuidar la seva imatge. I com que hem començat a veure que la gent exquisida diu, ai, ai, quina por el panga, diu, doncs jo, que defenso els meus clients, doncs ja no vull més panga. Algú els hauria de preguntar si abans d'això en venien gaire, que em temo que no. I potser per aquí també ens explicaríem una mica les coses. És a dir, aquí, miri, tothom fa el seu joc, i el panga, també, tornem-hi. Millor producte de proximitat, abans l'Anna Baco ho ha dit molt bé. D'entrada, si podem, el de més a la vora, ni que només sigui per no gastar en transport. I per afavorir el pagès que tens al costat. O sigui, això sempre. Ara, no tot pot ser de proximitat. Llavors, jo diria globalització, la justa. Però llavors, doncs, per què hem de deixar de comprar panga en aquests països, que això els és una certa font de riquesa, i per què hem d'anar dient el que no pot pagar lluç de palangre i que potser s'ha de conformar amb panga si ha de menjar peix, dir-li, ah, no, no, vostè, com que és pobre, s'està intoxicant, sap? O sigui, que hi ha molt ecologista de saló, també, eh? I aquí també hauríem de matitzar molt les coses, no? Ara, és evident que si escolti, com la sardina de la costa, doncs no hi ha panga que s'hi pugui posar. Ara, com estan els bancs de pesca de la Mediterrània? Els hem sobreexplotat? Oi que estem dient als turistes que hem de menjar peix? Doncs, esclar, llavors tot això ho hem de conjuminar. Tot és una qüestió, en el fons, de racionalitat i d'equilibri.
Professor, abans l'he tallat, quan ha pronunciat el nom palmític, jo li he preguntat per l'àcid palmític, però anava a parlar de l'educació infantil. Per aquí hi ha una altra realitat, que hi ha moltes llets maternes que porten una quantitat determinada d'oli de palma.
És que la llet materna, la llet de dona, porta palmític.
I precisament
no molt, hi ha molts... No tant com l'oli de palma, evidentment, però em porta. És el que abans ja s'ha dit, em sembla que ho ha dit ella, la senyora Ros, no?
Sí, però jo li pregunto per la llet i també pels aliments infantils, perquè hi ha molts aliments infantils amb oli de palma.
Miri, si porten oli d'oliva, la qualitat serà més gran. Però si porten oli de palma amb una proporció justa i el conjunt d'àcids grassos del producte, doncs és preferentment insaturat i no massa ric en saturats, res a dir. Ara, escolti, si tots els aliments infantils poguessin fer amb oli d'oliva verge, millor que això no hi ha res.
Ara, no, inclús a vegades també el procés tecnològic, el tractament amb indústries grans a vegades és complicat, i sí que és veritat que, per exemple, l'oli de palma permet que a nivell de textura s'adhereixi molt bé al producte, i després
important.
Que el tema de que fumegi d'una manera més tardana que altres olis, doncs també fa que, per exemple, productes que s'alliberen, que també estan anunciats que són cancerígens, doncs apareguin en un temps molt més tardà que no pas altres olis que apareixen molt més aviat. Llavors, clar, sí que és veritat que la indústria alimentària també promou i a vegades utilitza més productes que a nivell de processament siguin més estables. I en aquest cas l'oli de palma ho és.
És molt eficient, és a dir, és molt barat i a més té aquestes propietats, com s'han descrit, que són molt bones. Llavors, el fa molt competitiu a nivell del mercat, tot i que té aquests efectes col·laterals ambientals, de la salut, que no només jo crec que és la mala interpretació de la ciència, sinó també aquí, en aquest moment, el que ha passat al Parlament Europeu, que és que hi va aquesta resolució, i també el Congrés espanyol, que al final arriba a la societat, i per tant aquestes marques, com has dit, no, pues el Lidl, Dia, Auchan, Mercadona, decideixen el que seria, intentem substituir, i a la mesura del possible, i si no, el que podem fer és aquells que tinguin certificat sostenible. No em sembla malament, està molt bé doncs anar per davant i canviar les coses fins a un punt que es pugui, i també racionalitzant i veient aquest global, perquè són un equilibri entre els greixos i sense anar a l'abús.
Tinc la sensació que m'esteu dient que algú li ha posat una creu sobre l'oli de palma sense molta raó científica, i que ara de cop i volta hi ha una campanya que ja fa anys que dura. És veritat que hi ha un tema que és la deforestació de moltes zones on han tret
aquest, voldria insistir, és, a mi em sembla molt més important que el tema nutricional.
A més, això està afectant molts animals.
Sí. Això és important. Això sí que és important.
Sí. O sigui, el que està passant, tenia unes dades. Sí, un estudi de la revista Landstat que analitzava les plantacions de palma del sud-est asiàtic d'aquests últims 28 anys. Foto de l'any 89, gairebé la meitat eren boscos d'altres espècies, fa encara no 3 dècades, i actualment són cultius de planta per treure oli. I això és el que implica, és una migració d'espècies autòctones, d'animals...
I això empobreix a la gent d'allà, que passen a dependre de grans cultius, i potser tot això es carrega la seva petita producció artesanal i tradicional d'aliments, que llavors els han de comprar nosaltres, que els hi venem més cars. És que aquí hem de...
Sí, és el gat que es menja la cua.
Jo tinc aquí davant un article que és del 2016, de setembre del 2016, fet per uns científics d'una universitat de Ghana, del país de Ghana. Que, per cert, el primer autor es diu Boateng, que em sembla que hi ha un futbolista famós que es diu Boateng, també. Doncs bé, aquest article, en síntesi, el que ve a dir, és, escolti, nosaltres som científics, i coneixem des de fa segles el consum d'oli de palma i de coco. Facin el favor als països occidentals, que us heu tornat molt fins, de no, diguem-ne, donar-nos lliçons, que nosaltres ja sabem aprofitar bé els nostres greixos, que els tenim coneguts i ens són tradicionals, perquè també tenen efectes positius. Per exemple, una manera d'administrar vitamina A a les poblacions de països pobres és a través de l'oli de palma que en porta, que d'això deu el seu color. Ho dic perquè tot té moltes cares, eh? I aquests científics són d'allà una mica en aquest sentit de dir, escolti, la meva agricultura tradicional era aquesta, i vivíem, no? I ara tot d'una vostès ens diuen que no, que hem de canviar, i llavors el que hem de canviar li hem de comprar a vostès. I hem de deixar de produir el propi. O sigui que les coses tenen moltes cares, eh? I potser per aquí també ens explicarien moltes coses. Molta agricultura... Miri, no vull allargar massa, però això és important. A l'any 1985, si no recordo malament... No, perdó. Abans.
Tercer, finals quart, dels 70.
Finals dels 70, una cosa així. La FAO va publicar un pla indicatiu mundial per millorar la producció d'aliments. La FAO és l'Organització de les Nacions Unides per l'Alimentació i l'Agricultura. I vols fer una sèrie de propostes de com ajudar a combatre la gana. I una de les coses que deia més clar, i no li van fer cas, és que calia preservar moltes de les tecnologies tradicionals dels països agràries i ramaderes dels països que en diem subdesenvolupats, i no substituir-los per les tecnologies occidentals, perquè les tecnologies occidentals feien servir menys mà d'obra. I a més ells no ho coneixien. I que, per tant, que havíem de valorar també les seves pròpies formes autòctones de produir aliments. No els hi hem fet ni cas. A l'Àfrica, la Xina està comprant grans extensions de terreny per fer monocultius.
Sí.
Els monocultius fan falta perquè hem d'alimentar molta població, però no més del compte. I en aquest cas ells venen a dir, escolti, amb la palma i el cocó, nosaltres ja sabem el que hem de fer. Faci el favor de no organitzar tant la vida amb els seus escrúpols i una mica de roca que tenen, eh?
Per què som tan innocents amb els aliments? Perquè,
innocents o mal pensats?
No, perquè no sabem el que mengem. O sigui, per una banda, cada vegada teòricament estem menjant més bé, la gent és més alta, i hi ha un progrés, teòricament hauria de ser tot més natural, o com a mínim hauríem de tenir molta més informació, i de cop i volta ara ens trobem això. Cada mes hi ha una alerta alimentària on ens expliquen alguna cosa i on al final ens costa molt disseminar què és veritat i què no és veritat. Com el cacau dels embotits, ara parlàvem del panga, però fa 4 mesos hi va el tema dels embotits, i resulta que tampoc era tan nou que hi haguessin informes que apuntaven que la carn processada pot arribar a ser cancerígena en algun percentatge concret.
Jo crec que
no?
A vegades també és el llenguatge, perquè si, per exemple, en una etiqueta et posen oli vegetal, tu ho llegeixes i et passa de llarg. Però si et posen oli vegetal i entre parèntesis et posen oli de palma, ve aquí quan la gent es comença a plantejar i d'on ve aquest oli, no? I què és aquest oli, què fa i quines conseqüències pot tenir, no? Jo crec que la gent també es qüestiona les coses i sí que és veritat que a vegades el lloc on te va buscar la informació potser no seria el més adequat. Però quanta més informació hi ha en un etiquetatge, sí que produeix més, i que està molt bé que també hi sigui, eh? Jo no estic en contra d'això ni molt menys, però sí que és veritat, i m'imagino que vostès estaran d'acord, que per posar tot el que conté una etiqueta necessitaríem quasi un full, no?
És que el que demanen molta gent, és que doncs haurem de vendre els aliments com els medicaments en un prospecte. Però saps que l'etiqueta sí. No hi cap tot. Agafin algun producte que l'envàs sigui petit. I esclar, això per què és? Perquè s'ha alimentat la malfiança de la gent. Miri, hi ha una cosa que es pot afirmar amb tota rotunditat. Mai de la història de la humanitat els aliments han sigut tan segurs i de tanta qualitat com ara. I no per això mengem millor, segurament. Ara, el que passa és que aquí amb l'alimentació passen dues coses. És molt important, ens ho posem a dintre. I llavors, quan la gent va tipa, quan no va tipa, no us preocupen. Escolti, jo vaig néixer l'any 43 i llavors doncs, fèiem dieta mediterrània sense saber-ho. I ens alimentaven la mar de bé, poca carn perquè era cara, bastant més llegum cara que estava molt bé, etcètera, etcètera. No? Ara, tot d'una ens vam tornar rics i vam començar a menjar doncs ja no tan bé. I llavors, el que passa és que quan hem anat tips... Llavors ens comencem a preguntar què més podem treure del menjar. Ja volem estar en forma, tenir llarga vida, ja no ens preguntem, simplement ja m'ha passat la gana, no, jo vull saber més coses. I clar, llavors, i més els temps que corren, si vostè va a internet, la majoria d'informació que hi ha d'aliments d'internet són pures errors, per no dir tonteries,
sí?
La majoria.
Oh, i tant.
Però la gent no veu la font. I una cosa és la referència d'una universitat, d'un centre de recerca, d'una administració, i una altra cosa és un senyor o una senyora, que potser doncs, no estudiem mai nutrició. Escolti, no diré noms, però hi ha més d'uns quants periodistes que els seus coneixements de nutrició són descriptibles però que pontifiquen. I a partir d'aquí, doncs la gent, qui creu? Escolti, jo m'he trobat, i perdó per l'organització personal, que quan defensava un cert producte, doncs una coneguda presentadora de televisió em va dir que qui em pagava. Escolti, si arribem aquí, doncs ja podem callar tots, no?
No és el cas aquesta nit, oi?
No, que jo sap, no sé si els sortim donant un sobre, no. Però vaja, en principi no. No, escolti, aviam, els professors universitaris, no m'ho allarga massa, però l'universitat té tres funcions. Recerca, docència i el que se'n diu extensió universitària. Què vol dir? I més venint d'una universitat pública com és la meva, que és una universitat que es paga amb impostos, que la paguen tots, entre tots els que ens escolten, doncs també ens devem a la societat, no només als nostres alumnes.
Totalment d'acord.
Per tant, jo vinc aquí, a part de que m'agrada i m'ho passo molt bé, però també considero que fa una part de la meva obligació, en el sentit de... Perquè, escolti, un no és perfecte, però els aquí presents... El més que es pot dir, i perdó per la immodèstia, que sabem del que parlem.
No, i per això els hem convidat.
No ho sabem tot, però sabem, no ho sabem tot, No ho sabem tot, i ens podem equivocar. Però sabem, però esclar, és que hi ha molta gent que...
Li dono tota la raó del món, perquè jo m'havia muntat una pel·lícula de l'Oli de Palma, i jo m'havia muntat la pel·lícula que suposo que s'han muntat tots els oients, si han llegit una mica de premsa, si han remenat i xafardejat per internet, com ha dit vostè. I de cop i volta m'heu desmuntat tota aquesta pel·lícula, cosa que estic encantat de la vida. Perquè també estic més tranquil, la veritat.
Hi ha molta desinformació, però... al final, el que dèiem, no? Quin és el problema? La desinformació via internet, com s'ha dit.
I precisament per això en volíem parlar.
I al final és posar una mica, aclarir tot això i que l'etiquetatge es clarifiqui, que és el que rep el consumidor o el missatge que arriba a ell, que estigui vehiculitzat per un professional.
I a més, vostès tres no havien parlat abans d'entrar aquest estudi, han parlat segurament un moment a la recepció, però han vingut tots tres amb un missatge molt argumentat i molt comú, no? Sobre el tema de l'etiquetatge, clar, és que, no sé, ara pensava, uns macarrons amb tomàquet. Els macarrons, suposo que la pasta no té res de l'altre món, deu tenir una mica de farina, una mica d'aigua, potser alguna espècie alguna i... No?
La pasta, ara per molts, deu tenir un defecte terrible, i és que porta gluten, i com que ara també està de moda... Ara el món està ple de gent que li fa il·lusió ser celíac, no? Sí, perquè ho volen tot sense gluten i no cal, no? La celiaquia afecta un 1% de la població, més o menys, però ja s'ha apuntat al no gluten una pila de gent que, a conseqüència d'això, s'estan alimentant desequilibradament. Jo he vist, i no diré la marca, però m'aguantaré les ganes de dir-ho, un tetrabic de llet que posa sense gluten. Perquè ara s'ha convertit en un reclam publicitari. I la indústria també hi ha caigut, i és una propaganda, al meu entendre, un etiquetatge que és no seriós. Potser serà legal, però no és seriós. Que, escolti, el gluten el porten els cereals, no tots. I és per aquí on t'han de vigilar. I el celíac s'ha de cuidar i ho ha de vigilar. Però, esclar, molta gent ha interpretat que això del gluten és horrorós. I ara, doncs, mira, ningú vol res amb gluten. Bueno, pagaran més car, moltes coses seran tan bones i s'alimentaran desequilibradament. I, per cert, ara vaig a fer una mica... de demagògia, però ha sortit.
Li demanaré el perquè la intolerància al gluten va tan a l'alça, també. Digui.
Bueno, però és que no tot seria aquí, això també.
Però, no, digui el que volia dir.
Sí, no, ara se m'ha anat al cel, escolti, ara no me'n recordo...
Ara el trobarem, doncs. Per què la intolerància al gluten està pujant tant?
Primera, perquè el diagnòstic ha millorat, però també en molts casos caldria veure si tot el que se qualifica com intolerància al gluten realment ho és.
A més, també hi deu haver diversos graus d'intolerància, no?
Sí, perquè una cosa és la celiaquia, després hi ha intoleràncies que no es deuen a celiaquia, les causes exactes sembla que hi ha una base immunològica, però n'hi ha que opinen que no és ben bé això el que ho explicaria tot, però vaja, en definitiva, el que té intolerància al gluten... I aviam, aquí, jo ara... diré una cosa una mica agosarada que s'hauria potser de matitzar. També compta molt la percepció de la persona. Si tu comences a convèncer que el gluten o que la llet no et sentarà bé...
Pot ser dolent.
En alguns casos les raons són objectives, però en més d'un cas i més de dos també hi ha aquí un tema de subjectivitat. I com que ara ha corregut la brama que això és dolent, doncs molta gent li sembla que és dolent. El gluten s'està exagerant i és més, estem, diguem-ne, desviant una alimentació que no calia. Escolti, menjar és un acte lliure, Si la gent vol menjar sense gluten, ha de ser lliure de poder-ho fer, però que sàpiga que no cal.
Hem anat al gluten perquè parlàvem d'uns macarrons amb salsa de tomàquet i podem posar una mica de carn. Vostès el que em diran és que intentem evitar aquest tomàquet fregit de pot perquè deu portar de tot, perquè és d'aquells que té una etiqueta on hi ha de tot i moltes E's i moltes lletres i molts productes o molts components que nosaltres no acabem d'entendre. Em direu, agafeu una mica d'oli d'oliva, ratlleu una mica de tomàquet a sobre, sofregiu-lo amb una mica de cebeta i si hi ha la carn, hi ha la carn, i si no hi ha la carn també. No em direu això, suposo.
Home, depèn. Si està processat i s'ha de mantenir, moltes vegades els científics, la gent que hi treballa sempre es diu depèn, no? Perquè és veritat, és una paraula que moltes vegades et facilita, no? Però, clar, si aquell producte s'ha de mantenir en una nevera durant un cert temps, perquè tu allò ho vols obrir, no avui, sinó al cap d'unes hores, l'endemà, etc.
Però si tot ens diu, no lleva conservantes ni colorantes, que bueno, és una frase tan extensa.
Sí, però hi ha conservants que són... O sigui, que és que, clar, la paraula és el que abans parlàvem, natural també està com... Bueno, s'ha d'anar amb compte, no? Perquè són termes que és natural, no? O sigui, és difícil de dir-ho, no? Perquè realment avui en dia les coses naturals és el que parlàvem abans amb el doctor Mariner.
Jo, amb ella, li he dit una frase que és del professor Grande Covian, que els que tinguin una certa edat recordaran qui era, que ell, doncs, combatia bastant aquestes mítiques i místiques relacions de natural amb els aliments, i ell deia res més natural, biològic i ecològic que el microbi que causa el còlera. Res més químic, artificial i sintètic que el clor. Però gràcies a que clorem les aigües no ens morim de còlera. Bueno, és una frase sintètica, però que ho diu molt. Escolti, l'aigua, millor que no l'haguéssim de clorar, però Caldes de Malavella no hi capem tots. Que ara sí que no s'ha de clorar. No s'ha de clorar, no es pot clorar i no ho necessita. Però escolti, oi que vivim a Barcelona? Doncs, o a Barcelona o a Mata de Pere, eh? Vull dir, doncs esclar, llavors la tecnologia fa falta, és el que ella ha dit abans. Esclar, si vostè vol la salsa de tomàquet i la vol obrir un pot i fer-ho servir dos o tres dies diferents, doncs en molts casos hi haurà d'haver algun additiu. Els additius que s'autoritzen han sigut controlats, han sigut avaluats. Que millor no haver-los de fer servir? Home, si tu a casa et pots fer la salsa de tomàquet, com això no hi ha res. Però clar, llavors, una altra frase, que jo també la deixo anar molt, que és d'un amic i col·lega meu, que és el doctor Ramon Clotet. La indústria alimentària no és res més, en el fons, que una gran cuina que fa allò que no volem, que no podem o que no sabem fer. Si podem, volem i sabem, i tenim temps, escolti, com això no hi ha res, eh? Com això no hi ha res. Ara, podem, volem, en sabem. En canvi, la cuina, la indústria, doncs ens fa els productes garantits, que no és alta cuina, en molts casos, Déu-n'hi-do el que s'hi acosta, eh? Jo desafio a més d'un i més de dos, eh, amb sopes de sobre o d'ampolla, jo ho he fet alguna vegada, eh, i dir que l'has fet tu i la gent ho troba fantàstic.
I quan... El tema subjectiu que deia abans, clar, també, no?
No, i el fet que a vegades que, per exemple, pots agafar una bandeja de macarrons d'aquests que dèiem precuinats i tal, i més d'un, si va al supermercat i s'ha fet potser amb oli d'oliva, generalment queda com una basseta d'oli d'oliva en el producte, perquè es veu, i la gent diu, ui, aquí quanta quantitat d'oli que s'hi ha posat en aquesta salsa i tal. Parlant de l'oli de palma, això queda bastant reduït perquè és un oli que entra dintre de la textura moltes vegades de la mateixa salsa de tomàquet i no el veus, i la gent diu... No?
Haurem de fer un dia una taula per desmitificar coses com aquestes, precisament de l'alimentació. Aquella capeta de greix que hi ha sota, que potser és greix bo i no el tenim en compte precisament per això. Senyor Mariner, moltes gràcies.
A disposar.
Moltes, moltes gràcies per tornar. Fins aviat. Anna Bach, Marta Ros... que vagi molt bé i fins aviat també.
Moltes gràcies.
Parlem de l'aigua d'aquí un moment.